són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Cel. Avui a Barcelona hi tenim 17 graus, els mateixos que hi ha a Tarragona, 10 graus a Girona, 11 a Lleida, a Banyoles en tenen 14, a Sort es queden amb 9 graus. Aquest matí hi haurà alguns núvols que estones aniran tapant el cel cap al sud a la tarda, això també pot passar cap al nord de Girona, allà de fet no es descarta que hi acabi caient algun plogim. Tenim un ambient fresc, fred, aquesta primera hora del matí, però, com està passant tota aquesta setmana, de cara al migdia, els termòmetres es recuperen i amb ganes. Ens tornarem a moure entre els 23 i els 28 graus. Ara us donarem tots els detalls d'aquesta previsió meteorològica. Abans actualitzem el dia en 6 minuts. Avui, que és dimecres 5 d'octubre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Pedro Sánchez té 3 mesos per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat i ho vol fer amb el bloc de la investidura, que ja li ha dit, però, que el faran suar per aconseguir els suports que necessita. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Unides Podem, els socis de govern ja li han retret que els amaguessin els 1.800 milions d'euros de despesa en defensa. Els morats i Esquerra Republicana també recriminen als socialistes que els comptes no incloguin la nova llei d'habitatge. Per presentar els pressupostos, Sánchez mantindrà un cara a cara al Senat amb el Alberto Núñez Feijó.
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, també va anunciar que Rodalies i els trens de mitja distància continuaran sent gratis tot el 2023.
L'Estat pagarà 700 milions d'euros a Renfe per aquesta mesura que estudia si podria mantenir-la per sempre. El que no va aclarir la ministra és si mantindrà la bonificació d'un 30% dels bitllets de metro, una condició que la Generalitat considera fonamental per poder tenir els descomptes de metro de fins al 50%.
6 de cada 10 euros dels pressupostos generals de l'Estat d'aquesta proposta aniran a despesa social. El govern espanyol assegura que són els comptes més socials de la història. Per parlar de les ajudes que recullen, de les possibilitats o facilitats per accedir-hi que hi tenen les persones més vulnerables, en parlarem avui amb Conxita Peña, que és la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. La Conxita Peña ens acompanyarà a partir de 8:45 del matí. També li preguntarem per aquesta situació. Atenció, perquè el Banc d'Espanya avisa que si els tipus d'interès pugen més, fins a un 14% de les famílies espanyoles no podran fer front a les hipoteques.
Ho ha dit el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i ho recull avui La Vanguardia. De Cos va alertar també que l'augment dels preus energètics suposarà que el pressupost que destinen les llars espanyoles en llum i gas passarà d'un 10% actual a un 12%.
La vivenda i l'energia s'emporten pràcticament el 50% dels ingressos que hi ha a les llars espanyoles. D'aquí a 2 hores, el TSJ comença el judici per desobediència a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres independentistes de la seva mesa a la Cambra Catalana.
La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per a l'actual conseller d'Empresa i Treball i la resta de membres de la mesa per permetre 2 votacions al Parlament, una sobre l'autodeterminació i una altra per reprovar la monarquia. A les portes del tribunal hi haurà membres de Junts i d'Esquerra mostrant una imatge d'unitat per donar suport als encausats.
L'Ajuntament de Barcelona intenta blindar la zona de baixes emissions després que el TSJ la declarés nul·la perquè la considerava massa restrictiva.
El consistori ha mogut fitxa abans que el Tribunal Suprem resolgui els recursos presentats. El govern d'Ada Colau ha ampliat les excepcions per poder entrar a Barcelona amb cotxes contaminants per a les persones amb rendes baixes, els que cobrin menys de 16.200 euros, i s'amplia de 10 a 24 els dies per circular per la ciutat sense etiqueta ambiental.
9 anys després de l'accident, aquest dimecres arrenca el judici per l'accident del tren Albi a Girona, un dels pitjors accidents ferroviaris de l'Estat, que va passar a Santiago de Compostela i que va deixar 80 morts i 145 ferits.
Al banc dels acusats s'hi asseuran el maquinista i l'exdirector de seguretat de DIF, a qui la Fiscalia els demana 4 anys de presó i els impunta 80 delictes d'homicidi, 145 de lesions i un de danys per imprudència professional greu. El judici s'ha citat a declarar més de 500 testimonis i 30 pèrits i està previst que duri uns 9 mesos.
I l'Audiència de Girona, ara sí, no va veure risc de fuga en el presumpte violador de Figueres i el van deixar lliure fins a 2 vegades.
A hores d'ara, l'home ja acumula 4 denúncies i les famílies de les menors continuen sense entendre per què continua lliure. Segons apunta el periòdico, una de les víctimes inclús se l'ha trobat pel centre de la ciutat, tot i les ordres d'allunyament.
La cocteleria Paradiso de Barcelona és el millor bar del món.
Així ho ha reconegut aquesta nit els Premis 50 Best Bar. És la primera vegada que s'imposa un local que no és ni de Nova York ni de Londres. En la segona posició hi trobem l'establiment londinenc Tire Plus Elementary. I atenció, perquè el podi el completa el bar Sips, també de Barcelona.
Pel que fa als esports, el Barça perd 1-0 contra l'Inter de Milà. S'ha complicat la vida, i de quina manera, a la Lliga de Campions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes es veuen pràcticament obligats a guanyar els tres partits que queden si volen passar vuitens de final. L'àrbitre va ser el protagonista de la nit per anul·lar un gol de Pedri per mans d'Ansu Fati, que segons el reglament és legal, i per no xiular un penal també per mans de l'equip italià. Aquesta nit també ha perdut l'Atlético de Madrid 2-0 davant del Bruges.
En bàsquet, el Baxi Manresa ha debutat amb victòria a la Champions FIBA. Ha superat el Limoges francès per 73-76.
Els manresans han guanyat en l'últim suspís després d'anar remolc durant tot el partit des de l'inici. Jerry Jardín ha estat el màxim anotador del Manresa amb 16 punts.
Gràcies, Xavi. El trànsit. Anem cap al RAC, com sempre, a aquesta hora, per saber què està passant a les carreteres del país. Allà hi tenim l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. Continuen les cues de la C-58 per un accident en sentit nord a Montcada i Reixac, que ha fet tallar un carrer. Ara ja s'han apartat els vehicles accidentats al voral, però aquesta incidència ha afectat la circulació a les vies al voltant del Nus de la Trinitat, així com a la Ronda Litoral en sentit nord, i també al tram de Sant Adrià al Besòs a la C-31 per arribar a la Ronda. I encara parlem d'un altre accident a la P7 en sentit sud a Mollet del Vallès, que fa acumular 6 quilòmetres més de congestió, ara ja amb tots els carrils reoberts, però encara amb aquestes cues. I més enllà d'aquesta incidència, parlem de retencions habituals, i les rondes continuen també molt carregades. A banda d'aquest accident que afectava el Nus de la Trinitat, a aquesta hora hi ha aturades habituals als trams, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. De seguida tornem cap al RAC i ens actualitzem. Ara la previsió del temps, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada una vegada més amb fresca o fred, més fred cap a l'interior, evidentment també cap a les comarques del Pirineu per agafar roba d'abric, però en canvi al centre del dia l'ambient serà molt més suau, màximes entre els 22 i els 27 o 28 graus, les més altes cap a les comarques de l'interior. Aquest matí amb nuvolositat variable a les comarques del litoral i del prelitoral, més clarianes cap a l'interior, però a mesura que passin les hores tindrem més núvols cap a les comarques de l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, on no descartem que al llarg del dia, sobretot a partir de mig matí, migdia, i també aquesta tarda pugui acabar caient alguna gota. També de cara a la tarda, cel més ennuvolat al nord de les comarques de Girona, amb possibilitat d'algun plugim de caràcter feble. I a la resta, tot i que augmenti la nuvolositat, no hi haurà precipitacions. De cara demà esperem una jornada semblant a la d'avui, amb temperatures una mica més baixes, les màximes, però tot i això tindrem un ambient suau al centre del dia. Compte que a primeres hores del matí l'ambient es mantindrà bastant fresc.
Gràcies, Jordi. Passen 8 minuts del punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest dimecres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Anna Closa, bon dia.
Bon dia.
Pedro Sánchez ja té un projecte de pressupostos i pot començar a negociar-los perquè tirin endavant. La prioritat són els socis d'investidura, però ja li han avançat que li tocarà suar-los. El govern, de fet, té 3 mesos per aprovar-los. Els principals esculls, la no inclusió de la llei de vivenda o la despesa en armament. Ara hi anem. Per ara tenim una proposta de comptes que preveuen més de 266.000 milions d'euros en despesa social. Segons la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, és la xifra més gran mai registrada. De fet, 6 de cada 10 euros dels pressupostos generals aniran a despesa social sense comptar els fons europeus, Anna.
Entre les mesures que inclouen els nous comptes hi ha la revalorització de les pensions amb l'IPC i una aportació de recursos a la guardiola de les pensions per primer cop en 13 anys. La portaveu del govern, Isabel Rodríguez, ha deixat clar que els nous comptes podran augmentar la despesa per la creació de nous impostos a les altes rendes, així com a les empreses energètiques o als bancs. També ha tret pit que són els tercers pressupostos que tiren endavant els dos socis.
Sin duda, creo que no podemos ocultar el momento que vive el gobierno de satisfacción por poder sacar estos presupuestos, que son los terceros, y me van a permitir también que me recree en este dato. Frente a los agoreros, a los del cuanto peor, mejor, que decían que este gobierno no llegaría a tener ni unos solos presupuestos, estos son los terceros presupuestos.
Tot i l'acord amb Podem, els morats estan molestos perquè els socialistes els han amagat la xifra final destinada a defensa. 1.800 milions d'euros, la quantitat que Pedro Sánchez, de fet, havia compromès amb l'OTAN durant la cimera de Madrid.
Els de Yolanda Díaz ho veuen com una deslleialtat cap a Podemos, ja que se'ls havia ocultat la quantitat. Un altre dels punts de fricció és la llei d'habitatge, que ha quedat fora de l'acord. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, demana a la ciutadania que es mobilitzi.
Eso está excesivamente alineado con los intereses de la patronal inmobiliaria y no tiene un compromiso firme con el impulso de la vivienda pública. Por ese motivo, quiero pediros que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda.
El següent pas ara per a Pedro Sánchez és portar la seva proposta a les cambres i discutir-les per iniciar-ne el tràmit parlamentari.
El president espanyol ja ha demanat compareixer al Congrés dels Diputats i al Senat, on mantindrà un cara a cara amb el líder del Partit Popular. El debat amb Alberto Núñez Feijóo serà el 18 d'octubre al Senat. Una setmana abans, el 13 d'octubre, Sánchez explicarà els comptes al Congrés dels Diputats.
Va, busquem ara el detall d'algunes de les propostes que inclou aquest projecte, tot i que n'hi ha que no s'han concretat prou encara per saber exactament qui beneficiaran.
Díaz ha detallat que a partir de l'1 de gener augmentarà l'ingrés mínim vital en funció de la inflació, igual que les pensions. També contemplen un augment del sou dels funcionaris d'un 9,5% fins al 2024 i una ajuda de 100 euros al mes a aquelles famílies que tinguin fills menors a 3 anys, i les famílies monoparentals amb dos fills podran accedir als mateixos ajuts que les famílies nombroses.
I atenció, perquè una altra de les mesures estrella dels nous comptes que Podem retreu a Sánchez que utilitzi per tapar la inversió en defensa és que el govern espanyol mantindrà, atenció, la gratuïtat dels bitllets de Rodalies i de mitja distància durant tot l'any vinent, tot el 2023.
És una mesura que està vigent des del passat mes de setembre i que vencia a finals d'aquest 2022. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimarts que els pressupostos generals de l'Estat per al 2023 inclouen aquesta partida. Segons ha apuntat, la major part anirà destinada a Renfe per sufragar el manteniment de la bonificació i gratuïtat de Rodalies i mitja distància.
Las dotaciones para el Ministerio de Transporte, que se incrementan un 41,2% hasta los 700 millones. Y quiero decir y anunciar que la mayor parte de esta cifra se corresponde con los casi 700 millones que se transfieren a Renfe, porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanía, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal.
Ara bé, just després d'aquest anunci, de conèixer aquesta notícia, tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com també el seu tinent d'alcalde, Jaume Collboni, del PSC, han demanat al govern, al català, que l'autoritat del transport metropolità també mantingui durant el 2023 les bonificacions actuals als títols de metro i d'autobús. És Ada Colau.
Haurem de plantejar a la Generalitat de Catalunya extendre la mateixa bonificació que s'està fent actualment en el transport públic metropolità, en alguns títols, per garantir que efectivament les famílies puguin arribar a final de mes utilitzant el transport públic, que és el que ens ajuda més a combatre el canvi climàtic.
En aquesta decisió hi està implicada també el govern, el català, que ja ha anunciat que està disposat a prorrogar les actuals bonificacions, els principals abonaments que gestiona. Ara bé, si l'executiu central manté la bonificació del 30% per a aquest tipus de transport.
L'executiu català també ha reclamat a l'Estat parlar dels 180 milions d'euros de forat que diu ha provocat el cost de l'energia, perquè, segons les mateixes fonts, el sistema no en podrà fer front. Alhora, Territori ha considerat que no és sensat destinar centenars de milions d'euros a rebaixar tarifes i no invertir recursos per mitigar els sobrecostos energètics o per a millorar l'oferta.
Amb tot això, el dubte, evidentment, ara és qui acabarà donant suport als comptes que plantegen Sánchez i Díaz, i a canvi de què? Des del govern espanyol esperen poder-los tirar endavant, com dèiem, gràcies a la majoria de la investidura. El portaveu d'Esquerra al Congrés, però, Gabriel Rufián, ja ha dit que estudiaran el projecte dels comptes públics al detall.
El diputat republicà ha explicat que ni PSOE ni Unides Podem els ha trucat per explicar el contingut de l'acord. Tot i així, Rufián ha remarcat que el govern espanyol sap perfectament quines són les intencions d'Esquerra.
Que se ahorren el pressing que tengo la sospecha que viene después del anuncio de esta madrugada, el pressing hacia Esquerra Republicana. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos del Estado de la humanidad, ya lo sabemos, pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda.
La presentació d'aquest avantprojecte de pressupostos generals pel 2023 ha coincidit amb el moment en què es coneixien les dades de l'atur del mes de setembre. L'atur ha tornat a pujar tot l'Estat. Tot i així, la vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, s'ha mostrat optimista pel que fa al mercat de treball espanyol.
En paral·lel, la vicepresidenta ha celebrat que la inflació ja ha començat a moderar-se al 9% i queda per sota la mitjana de l'eurozona. Pel que fa a les dades d'aturats, la previsió de l'executiu és que a finals del 2023 hi hagi quasi 21 milions d'ocupats i que la taxa d'aturats se situï per sota del 12% gràcies a la reforma del mercat laboral.
Confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. Además, hemos bajado del umbral de los 3 millones de parados en nuestro país y la tasa de desempleo se sitúa en el entorno del 12%.
Al matí a Radio Estel. La informació ara i aquí.
Al punt de les 10 del matí comença el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el judici a l'expresident del Parlament i actual conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i a la resta de membres independentistes de l'antiga mesa del Parlament. Se'l jutja per desobediència. La Fiscalia els demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per haver permès que el Parlament votés 2 propostes de resolució. Això hem de marxar fins l'any 2019. Eren propostes, ho recordareu, sobre l'autodeterminació i també una reprovació de la monarquia. Es va fer tot i que hi havia advertències del Tribunal Constitucional que això no es podia fer. A les portes del Tribunal, avui, i coincidiran per donar suport als encausats, Junts i Esquerra. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia al Banc dels Acusats i seu Roger Torrent, que era president del Parlament el 2019, i la resta de membres independentistes que aleshores també formaven part de la mesa del Parlament. Adriana Delgado, també d'Esquerra, i Josep Cossa i Eugeni Campdepadrós, de Junts per Catalunya. La Fiscalia demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per a cada un, excepte per a Delgado, a qui rebaixa la pena 1 any i 4 mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa. Tant la Fiscalia com l'acusació popular que exerceix Vox consideren que van desobeir el Constitucional quan van permetre que la cambra votés una moció sobre el dret a l'autodeterminació i una altra sobre la reprovació de la monarquia ara fa 3 anys. El judici té lloc des d'avui fins divendres. El tribunal està format per Carles Mir, que el presideix, acompanyat de Francisco Segura i Marta Pesqueira. Qui finalment no forma part és l'actual president del TCJ, Jesús María Barrientos, que va ser apartat del judici per una possible falta d'imparcialitat perquè en un acte del Col·legi d'Advocats va abandonar la sala quan Roger Torrent va qualificar de presos polítics els líders independentistes.
La notícia de mobilitat del dia, amb el suport d'Assegurances Catalana Occident.
L'Ajuntament de Barcelona intenta blindar la zona de baixes emissions de les demandes judicials després que el Tribunal Superior de Justícia la declarés nul·la perquè la considerava massa restrictiva i poc justificada. El consistori mou fitxa abans que es pronunciï el Tribunal Suprem i amplia les excepcions per poder-hi entrar. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Les famílies amb menys ingressos podran circular per la zona de baixes emissions de Barcelona sense necessitar de l'etiqueta ambiental de la DGT. S'ampliarà de 10 a 24 les autoritzacions diàries durant l'any per a un ús puntual dels cotxes sense el distintiu. També als repartidors autònoms que estiguin a menys de 5 anys de jubilar-se no caldrà que es canviïn el vehicle. Tot plegat són uns 70.000 vehicles. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Consistori, Eloi Badia, assegura que aquests canvis donaran resposta a les demandes judicials.
L'aspecte que respon més a l'àmbit judicial és la justificació, que estem dant d'un expedient molt complet, molts annexos, amb molts informes molt rigorosos, que sí que justifiquen la importància, no? I, per tant, jo crec que aquest seria l'element que, d'alguna manera, el jutge apunta, no? Aquesta falta de prova, no?, per poder entendre la mesura, tot i que el jutge va opinant de diverses coses, parla d'aquest tema de la proporcionalitat, no? Creiem que, en aquest cas, s'acompanya millor alguns col·lectius.
Va dir assegurar que la nova normativa serà més robusta que l'actual i confia en que guanyaran la batalla judicial. L'Ajuntament ja ha sol·licitat nous informes tècnics per justificar la zona de baixes emissions.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma una sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà a l'escola Bogatell de Barcelona.
La resolució, doncs, anul·la el projecte lingüístic del centre perquè considera que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial juntament amb el català.
9 anys després de l'accident, aquest dimecres arrenca el judici del tren Alvia, que va deixar 80 persones mortes i 145 de ferides a Santiago de Compostela.
Al banc dels acusats s'hi asseuran el maquinista i l'exdirector de seguretat de DIF, als quals la Fiscalia imputa 80 suposats delictes d'homicidi, 145 lesions i un de danys per imprudència professional greu i demana 4 anys de presó. El judici està previst que duri 9 mesos i s'han citat a declarar més de 500 testimonis i 30 pèrits.
L'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial alerta al Ministeri de Justícia que falten mitjans per tractar els casos de violència de gènere que arriben als jutjats.
Des de l'Observatori afirmen que la situació és insostenible als jutjats mixtos, que també tenen competències en matèria de violència de gènere, ja que actualment no poden prestar un servei adequat a les víctimes d'aquest tipus de violències i als seus fills. L'advocada Júlia Humet ho ha denunciat a l'Estel Migdia.
La víctima ha de tenir la possibilitat d'expressar-se i se li han de fer preguntes, evidentment, perquè a més necessitem que la declaració contingui el màxim de detalls possibles, si es veuen incoherències, doncs intentar aclarir-les, etc. Però no és el moment, en una declaració judicial d'una víctima, de començar a qüestionar el seu testimoni.
A partir de l'any 2024, tots els carregadors seran iguals a la Unió Europea. El Parlament Europeu ha aprovat la nova norma perquè els mòbils, les tauletes, els auriculars, les càmeres digitals, tot, absolutament tot, faci servir el mateix tipus de carregador.
En menys d'un any i mig, tots els aparells electrònics hauran de fer servir el mateix carregador. La norma preveu 18 mesos de marge perquè s'adaptin als ordinadors portàtils, però a la llarga, tots els dispositius hauran de fer servir el mateix tipus de connector, l'USB tipus C. Només quedaran al marge d'aquesta normativa els aparells massa petits, com els rellotges intel·ligents. Amb aquesta nova llei, la Unió Europea preveu reduir la quantitat de deixalles electròniques que es generen, que Brussel·les calcula que són entre 11.000 i 13.000 tones.
Veurem, Apple, que ja acaba dient tot plegat. Elon Musk s'ho repensa i diu que ara sí, que compra Twitter.
La famosa xarxa social i Musk ja havien acordat l'adquisició de la companyia per aquest preu, però posteriorment l'empresari va fer marxa enrere l'operació. El seu argument va ser que havia constatat un incompliment substancial de diverses disposicions de l'acord, entre elles el nombre de comptes falsos comptabilitzats per la companyia.
Alerta amb consumir durant molt de temps medicaments que contenen ibuprofè i codeïna perquè l'Agència Europea del Medicament avisa de riscos greus per l'intestí i pels ronyons.
L'agència assegura que consumir conjuntament aquests medicaments que s'utilitzen per tractar el dolor pot produir greus danys renals, gastrointestinals i fins i tot mortals, especialment quan es prenen durant més temps i en quantitats més grans del que està recomanat. L'EMA assegura que durant els últims mesos s'han notificat diverses morts relacionades amb aquests medicaments. Ara bé, cap d'aquestes morts s'han produït a l'estat espanyol.
Comprar tabac a Andorra serà un 6% més car. El govern apuja el preu del tabac per compensar el diferencial amb França amb l'objectiu de prevenir el contraban.
L'objectiu és més preventiu que recaptatori. Mentre que Espanya manté estables el preu del tabac, França ja fa temps que el seu cost s'ha disparat, fet que ha provocat augmentar-ne el tràfic il·lícit. Aquest increment de les taxes suposarà que l'Estat recaptarà prop de 4 milions d'euros més, superant els 100 milions d'euros anuals.
A la cocteleria Paradiso de Barcelona, des d'aquesta nit, estan d'enhorabona, ha estat escollida com la millor del món als premis 50 Best Bar.
És la primera vegada que un bar no és ni de Nova York ni de Londres, capitals històriques de les cocteleries, que guanya un d'aquests guardons. L'organització ha destacat els seus còctels meticulosament elaborats i servits en vasos extravagants. En la seva posició hi trobem l'establiment londinenc Tire Plus Elementary i atenció, perquè el podi el completa el bar Sips, també de Barcelona. El local de l'Eixample ha passat en tan sols un any de la posició 37 a la tercera.
I Cesc Freixas té nou disc? Això que sona és que lluny Ens du l'amor, l'avançament del seu darrer treball, direm nosaltres, que es publicarà el 25 d'octubre.
El nou àlbum de Freixes constarà únicament de poemes musicats del llibre homònim de Roca Sagran, escriptor sabadellenc que sovint l'acompanya a l'escenari per realitzar tot tipus d'espectacles poètics i musicals. En el disc Freixes pretén evidenciar el vincle entre la cançó d'autor i la creació poètica, que ja havia reivindicat anteriorment musicant autors més clàssics com Joan Salvat Papasseit, Joan Brossa, Apel·les Mestre o Marià Villangómez.
8:25 als esports. El Barça perd 1-0 contra l'Inter de Milà. S'ha complicat la vida i de quina manera la Lliga de Campions. Els blaugrana estan pràcticament obligats a guanyar els 3 partits que queden, Xavi, si volen passar els vuitens.
Aquesta nit els homes de Xavi Hernández no han sabut llegir bé el partit i han protagonitzat una primera part molt pobra, sense ocasions de gol i veient com just abans del descans l'Inter marcava l'1-0. A la represa el Barça ha reaccionat una mica més, però no ha estat suficient per remuntar i endur-se els 3 punts. L'àrbitre va ser protagonista de la nit per anul·lar un gol per mans d'Ansu Fati i per no xiular un penal per mans de l'equip italià. Per això el Barça estudia presentar una queixa formal a la UEFA per demanar explicacions sobre l'arbitratge. Així d'enfadada estava l'entrenador Xavi Hernández al final del partit.
Avui estic indignat. O sigui, la paraula és indignació, perquè no n'hi ha una altra. No n'hi ha una altra. Et sents totalment... que és una injustícia. És que és una injustícia. Però bé, és futbol. Ens queden 3 finals, és un partit que perdem, que potser hem merescut més, però que ja ens va passar a Múnic. I la nostra realitat és que portem 3 punts, ens queden 3 finals, 2 partits a casa, i han de ser finals de veritat.
Un partit que va deixar un altre jugador lesionat, el central Andreas Christensen pateix un esguinç al lligament extern del turmell esquerre. Avui se li faran més proves a Barcelona per saber la base exacta d'aquesta lesió.
També ha perdut l'Atlético de Madrid. Ha caigut amb el Bruges 2-0, un resultat que deixa els matalassers últims de grup.
L'equip de Simeone es va veure superat per l'equip belga amb un gol i una assistència del català i exblaugrana Ferran Jugla. El davanter d'Antoine Griezmann, que va ser titular, va fallar un penal i va veure com li anul·laven un gol per fora de joc. La nota negativa són les lesions de Llorente i Jiménez.
Repassem els marcadors de la resta de partits d'aquest dimarts.
Bayern de Múnich 5, Victoria Pilsen 0, Olímpic de Marsella 4, Sporting de Portugal 1, Porto 2, Bayern Leverkusen 0, Eintracht de Frankfurt 0, Tottenham 0, Liverpool 2, Glasgow Rangers 0 i atenció, Ajax 1, Nàpols 6.
Déu-n'hi-do del Nàpols. I aquest vespre és el torn del Real Madrid, que s'enfronta al Shakhtar Donetsk i del Sevilla, que rep el Dortmund, al Sánchez-Pizjuán.
Els blancs buscaran la tercera victòria en aquesta fase de grups per encarrilar la classificació pels vuitens de final i per recuperar sensacions després de l'empat davant l'Osasuna a la Lliga. En parlava el tècnic Carlo Ancelotti la roda de premsa prèvia.
Es un partido muy importante para encarrilar bien el grupo, para meterse con 9 puntos. Entonces estamos bien preparados para esto. Es claro también, cuenta el hecho que no ha salido un buen partido domingo, que queremos mejorar, mostrar otra actitud.
El Madrid no podrà comptar avui amb el porter Thibaut Courtois, que està lesionat, però recupera Luka Modric, Lucas Vázquez. El partit és a les 9 del vespre. A la mateixa hora també juga el Sevilla contra el Borussia Dortmund.
Per cert, que el Barça femení, Xavi, jugarà al Camp Nou 2 partits de la fase de grups de la Champions.
L'estrena a Europa de l'equip de Giralde serà el 19 d'octubre a l'estadi Johan Cruyff i al Camp Nou només es jugaran 2 partits, el del 24 de novembre contra el Bayern de Múnich i el del 21 de desembre contra el Rosengar.
I acabem amb un punt de bàsquet. El Baxi Manresa debut en victòria a la Champions FIBA, a guanyar al Limoges francès per 73-76.
Els manresans han guanyat en últim suspir després d'anar remolt durant tot el partit des de l'inici. Després d'un molt mal començament, l'equip del Baix ha arribat al descans 38-35. La tònica s'ha mantingut fins al darrer quart. El parcial de 19-25 els donava la victòria per 3 punts. Harry Harding ha estat el màxim anotador del Manresa amb 16 punts.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia. Silicon chip inside her
head gets switched to old. Tal dia com avui, de fa 71 anys, era 5 d'octubre del 1951, quan va néixer Bob Geldof. Va néixer a Irlanda, és cantant, actor, compositor, va ser líder i vocalista dels Boomtown Rats, però és conegut mundialment perquè és qui va organitzar els concerts Live Aid, Live Earth, o el concert de tribut a Freddie Mercury. Això és I Don't Like Mondays, i ens portarà al punt de 8:45. Down.
telex machine is kept so clean and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need?
Al matí, a Ràdio Estel. Amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és dimecres, és 5 d'octubre. Avui farem tertúlia amb l'Eva Pomares, amb el Joan López Alegre i amb en Josep Maria Martí Rigau, com sempre a partir del punt de les 9 del matí. Avui que estarem en directe a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Avui allà s'hi jutja per desobediència a Roger Torrent, ara conseller d'Empresa, però el 2019 president del Parlament de Catalunya. A ell i a la resta de membres independentistes de la mesa se'ls acusa de desobediència perquè vam tramitar i permetre el debat i votació de mocions sobre la monarquia, una reprovació de la monarquia i una altra sobre l'autodeterminació de Catalunya, quan el Tribunal Constitucional els havia alertat que allò no podia ser. Tot plegat s'assembla força al que va portar a judici a Laura Borràs en el seu dia, el delicte, com a mínim, el de desobediència. Ella va acabar condemnada. Veurem quin és el camí que seguirà Roger Torrent. Segurament l'important també avui del que passi avui, el resultat del judici ho serà, però ja el coneixerem, serà la imatge del que passarà fora. Junts i Esquerra hi seran per donar suport als encausats. De fet, per part de Junts hi serà la mateixa Laura Borràs. Aquesta és una imatge que, quan fins ara s'havia produït, es deia que era la imatge de la unitat de l'independentisme. Avui no sé ben bé de què serà la imatge, que coincideixin els líders d'Esquerra amb els líders de Junts, i que entre aquests líders de Junts hi hagi Laura Borràs, que ahir, per exemple, deia que l'actual govern de la Generalitat és fraudulent. Què voldrà dir la imatge d'avui a les portes del TSJ? Es miraran entre ells? Es parlaran entre ells? Quin ambient hi haurà? Avui serem en directe amb la Judit Caselles per explicar-vos-ho, per escoltar el que hagin de dir, perquè alguna cosa diran, així està previst, i ho analitzarem també en temps de tertúlia. Per cert, Rodalies seguirà sent gratis, com a mínim tot l'any vinent, però és que atenció, perquè en la roda de premsa d'ahir el govern espanyol va anar més lluny i va assegurar que estudiaran si Rodalies pot ser gratis per sempre. Per sempre. Fins ara ens havien dit que el transport públic en aquest país era deficitari, tot ell. Ara el govern espanyol diu que estudiarà si pot ser gratis per sempre. No sé si és sostenible que sigui gratis per sempre. Tampoc sé si ens hem de gastar ara en els pressupostos generals de l'Estat 1.800 milions d'euros en defensa. Podem ja aixecar la veu dient que no. Ara hauran de ser la resta de partits també els qui s'hagin de mullar en aquesta qüestió. És evident que hi ha una guerra a Europa i és evident que Espanya està molt lluny de la despesa que en principi estava compromesa amb l'OTAN històricament en armament i que fins i tot països com Alemanya han fet un gir històric en aquest sentit. Aquí a Espanya el debat no havia arribat amb aquesta inversió dels pressupostos generals de l'Estat. Arriba el moment de començar a debatre sobre la inversió en l'exèrcit espanyol i en defensa. Avui començarem a fer també aquí en temps de tertúlia. Per cert, que ara que ja coneixem els pressupostos, els diners que es destinaran a polítiques socials, que sabem quina és la voluntat del govern català, també amb aquell escut social, pla de xoc que va anunciar el president de la Generalitat, de començar a fer balanç entre els qui hi entenen, aquesta setmana ho estem fent i avui seguirem en aquesta línia, de si realment aquestes mesures ens ajudaran de manera efectiva i sobretot aquells, no només que ja ho estan passant molt malament, sinó que estan al límit de començar-ho a passar molt malament per sortir-se'n. Avui ens acompanyarà d'aquí uns instants la Conxita Peña, que és la presidenta, la degana del Col·legi de Treballadors i Treballadores Socials de Catalunya, i en parlarem. Serà d'aquí uns instants. Abans, avui és dimecres, i aquests són els titulars més destacats del dia. Ara hi feia referència, Pedro Sánchez té 3 mesos per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Ho vol fer d'entrada amb el bloc de la investidura, que ja l'han avisat que el faran suar per aconseguir els seus suports. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Unides Podem, els socis de govern ja li han retret que els amagués els 1.800 milions d'euros de despesa en defensa. Els morats i Esquerra Republicana també recriminen als socialistes que els comptes no incloguin la nova llei d'habitatge. Per presentar els pressupostos, Sánchez mantindrà un cara a cara al Senat amb Alberto Núñez Feijóo.
Uns pressupostos que, atenció, preveuen que Rodalies i mitja distància els seus abonaments continuïn sent gratis l'any vinent.
L'Estat pagarà 700 milions d'euros a Renfe per aquesta mesura, que estudia si podria mantenir-la per sempre. El que no va aclarir la ministra és si mantindrà la bonificació d'un 30% dels bitllets de metro, una condició que la Generalitat considera fonamental per poder mantenir els descomptes de metro de fins al 50%.
A partir de les 10, el TSJ comença el judici per desobediència a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, ara conseller del govern, i a la resta de membres independentistes de l'antiga mesa de la Cambra Catalana.
La Fiscalia els demana 1 any i 8 mesos d'inhabilitació per a l'actual conseller d'Empresa i Treball i la resta de membres per permetre 2 votacions al Parlament, una sobre l'autodeterminació i una altra per reprovar la monarquia, tot i els avisos del Constitucional. A les portes del tribunal hi haurà membres de Junts i d'Esquerra mostrant una imatge d'unitat per donar suport als encausats.
Nosaltres també serem en directe per explicar-vos el que hi passa. Allà hi serà la Judit Caselles. L'Ajuntament de Barcelona intenta blindar la zona de baixes emissions després que el TSJ la declarés nul·la perquè la considerava massa restrictiva.
El consistori ha mogut fitxa abans que el Tribunal Suprem resolgui els recursos presentats. El govern d'Ada Colau ha ampliat les excepcions per poder entrar a Barcelona amb cotxes contaminants per a les persones amb rendes baixes, els que cobrin menys de 16.200 euros, i també s'amplia de 10 a 24 els dies per circular per la ciutat sense etiqueta ambiental.
9 anys després de l'accident, avui, dimecres, arrenca el judici del tren Alvia. És un dels pitjors accidents ferroviaris de l'Estat. Va passar, ho recordareu, a Santiago de Compostela i va deixar 80 morts i 145 ferits.
Al banc dels acusats s'hi asseuran el maquinista i l'exdirector de seguretat de DIF, a qui la Fiscalia els demana 4 anys de presó i els imputa 80 delictes d'homicidi, 145 de lesions i un de danys per imprudència professional greu. Al judici s'han citat a declarar més de 500 testimonis i 30 pèrits i està previst que duri 9 mesos.
La tragèdia d'engrois que arriba finalment als jutjats. I la cocteleria Paradiso de Barcelona és el millor bar del món.
Així ho ha reconegut aquesta nit els premis 50 Best Bar. És la primera vegada que s'imposa un local que no és ni de Nova York ni de Londres. En la segona posició hi trobem l'establiment anglès Tire Plus Elementary, i atenció perquè el podi el completa el bar Sips, també de Barcelona.
Pel que fa als esports, el Barça perd 2-0 contra l'Inter de Milà i es complica la vida a la Lliga de Campions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els blaugranes es veuen pràcticament obligats a guanyar els 3 partits que queden si volen passar 8ens de final. L'àrbitre va ser el protagonista de la nit per anul·lar un gol de Pedri per mans d'en Sufati, que segons el reglament són legals, i per no xiular un penal també per mans de l'equip italià. Aquesta nit també ha perdut l'Atlético de Madrid 2-0 davant el Bruges.
I en bàsquet, el Baxi Manresa ha debutat amb victòria a la Champions FIBA guanyant el Limoges francès 73-76.
Els manresans han guanyat en l'últim sospir després de narrar molt durant en tot el partit des de l'inici. Gerrit Jardín ha estat el màxim anotador del Manresa amb 16 punts.
Gràcies, Xavi. Temps i trànsit. Comencem amb la previsió meteorològica per aquest dimecres. Jordi Miralles, què ens espera per avui? Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb alguns núvols, també algunes boires, boirines, poc importants, i per una banda s'aniran trencant cap a les comarques de l'interior, però en canvi cap a les Terres de l'Ebre aquests núvols han d'anar més. Amb el pas de les hores el cel està parell, fins i tot pot arribar a caure alguna gota cap a les comarques del Montsià i també la Ribera d'Ebre. Aquestes precipitacions de cara a la tarda també es poden produir al nord de les comarques de Girona, a l'altra banda del país, cap a l'Alt Empordà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, però serien fenòmens puntuals i aïllats. I a la resta, tarda una mica més de núvols, però vaja, una jornada molt suau i agradable al centre del dia, màximes de 22 a 27 o 28 graus, tot i que ara mateix fa una mica de fresca o de fred, perquè molts punts de l'interior les temperatures estan situades al voltant dels 10 graus. Demà tindrem una jornada semblant a la d'avui, però amb temperatures diurnes un pèl més baixes.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Actualitzem la situació a les carreteres del país. Àlex Huguet, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora ja s'ha reobert el carril tallat a la C58 per un accident a primera hora, però encara es provoca afectacions en diverses vies, sobretot les que envolten el nus de la Trinitat. Parlem de l'entrada i sortida de la Ronda de Dalt, la Ronda de Dalt molt carregada en sentit Llobregat amb 10 quilòmetres de cues, així com el tram també de la Ronda Litoral en sentit nord, en aquest cas per arribar al nus, com dèiem, des de Sant Adrià, i de retruc també ha afectat això amb 7 quilòmetres de congestió a la C31 per arribar a la Ronda. D'altra banda, s'acumulen encara retencions en sentit sud a la P7 fins a Montmeló per un accident, però ja se circula per tots els carrils, i també parlem de retencions habituals també a la P7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa, així com el tram de la B23 des de Molins de Rei fins a Esplugues per anar cap a Barcelona. De moment és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Molt bon dia. D'aquí a 5 minuts arribarem al punt de 8:45 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar ens acompanya ja Conxita Peña, que és la degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, aquí en directe, al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Grup Colisée inaugura un nou centre residencial per gent gran al Paral·lel de Barcelona. Un edifici completament reformat amb les comoditats d'un hotel i la calidesa d'una llar. Visiti'ns. El nostre equip d'experts en l'atenció a la gent gran li ensenyarà les instal·lacions i el model de treball. Colisée. Junts cuidant les persones. Més informació al 932-206-985. 932-206-985 i a colisée.es.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Els pressupostos generals de l'Estat, la proposta, el projecte que ahir va aprovar el govern espanyol per començar a discutir, contemplen una xifra de despesa social que s'enfila fins als 266.000 milions d'euros. Algunes de les mesures fa temps que reclamen des d'un punt de vista social. També el president de la Generalitat, en el debat de política general, anunciava que té a punt un pla de xoc, un escut social, deia el president, per ajudar aquelles persones que ho necessiten més i, en general, ajudar la societat a fer front al que ara arriba, que és una situació econòmica molt complicada, escalada de preus, inflació desbocada, preus de l'energia, això que us hem anat explicant durant tant i tant i tant de temps. Ha passat desapercebut, però ahir, qui està al capdavant del Banc d'Espanya, el senyor Hernández de Cos, feia una advertència delicada. Deia, si els tipus d'interès segueixen el camí que està previst i van pujant i pujant, un 14% de les famílies espanyoles es poden veure abocats a no poder pagar la hipoteca. 14% de les famílies espanyoles. I deia també, només pagar subministraments ara mateix pot estar al voltant del 10% dels ingressos d'una casa. Fàcilment, aquesta tardor i hivern, aquesta xifra pot escalar a més del 12%. Clar, aquesta situació pot abocar moltes persones a passar-ho molt malament aquest hivern. Teníem ganes de seguir avaluant en el programa d'avui en quina situació ens trobem, els experts, els qui treballen amb les persones que ho estan passant més malament, com veuen totes aquestes mesures que s'estan anunciant. Els polítics s'omplen la boca amb l'expressió polítiques socials, després cal dotar-les i aplicar-ho. I qui sap molt bé quina és la realitat en aquest sentit, per exemple, són els treballadors socials d'aquest país. La Conxita Peña està al capdavant del Col·legi de Treballadors i Treballadores Socials de Catalunya. Senyora Peña, com està? Molt bon dia.
Ja, bé.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, només dues setmanes hem escoltat un anunci d'un pla de xoc del president aragonès, 300 milions d'euros. Hem escoltat, heu conegut aquesta proposta de pressupostos generals de l'Estat, diu el govern espanyol, els més socials de la història, i vostè que s'ho mira des de la barrera dels qui treballen el dia a dia de les complicacions socials, què pensa quan els escolta?
Bueno, penso que, si més no, hi ha una certa sensibilitat i hi ha un reconeixement de que el problema és greu i de que el problema va més i que es necessiten mesures intensives i especials per donar resposta a aquesta situació. De fet, els pressupostos de l'Estat posen els focus en realitat on nosaltres, els professionals, ja hem identificat els problemes, que són els pensionistes, que són les famílies monoparentals, maromarentals en aquest moment, l'atur, la vivenda i la dependència. Vull dir que posen el focus. Però, clar, a nosaltres el que ens preocupa realment és que totes aquestes mesures estan molt, molt alineades amb la nostra manera de fer, sentir i pensar i el que creiem que la població necessita, però cal articular molt bé com totes aquestes ajudes arriben a la població, eh? Perquè després ens trobem en situacions com ha passat amb l'ingrés mínim vital, que existeixen els pressupostos, existeixen els diners, però el camí fins a arribar a aquestes ajudes és com un poco tortuós.
Clar, és que un dels grans drames d'aquest país és que es tanquin els comptes d'un any, no? I un vegi que en ajudes com aquesta, a les quals vostè feia referència, s'obrin diners.
Clar.
No? És a dir, no té cap sentit que la gent no arribi a final de mes i que no s'hagin pogut repartir ni tan sols tots els diners que han estat pressupostats.
Clar, per una qüestió purament burocràtica i potser també de poder identificar bé quins són els sectors administrativament parlant i assistencialment parlant que han d'intervenir en tots aquests processos. Hi ha ajudes que són automàtiques, perquè van enviar impostos o van enviar la pujada de la pensió, és una qüestió molt automàtica.
Sí.
Però després, com es valora, no?, tots els pressupostos que aniran per alleugerir les llistes de la dependència, bueno, quines mesures de xoc a nivell de reforç dels equips que han de fer aquestes valoracions es faran perquè amb aquests diners es puguin contractar persones que facin ràpidament, no?, aquestes valoracions de la dependència i ja veurem les llistes. O sigui, la part operativa de tot això després és on habitualment es pungen, perquè...
Se us menja la burocràcia?
Se'ns menja. Els treballadors socials en aquests moments, de manera especial en els serveis socials, se'ns menja la burocràcia, quan nosaltres, sempre ho he dit, som professionals de relació d'ajuda, o sigui que hem de treballar amb les persones.
Clar, jo la imatge d'un treballador social l'associo a una persona que està en contacte directe amb gent que els necessita, que si cal els va a veure,
Exacte.
No, i que ha de fer feina en aquest sentit, però em temo, diguem-ne, que en realitat, quan ho expliquem als mitjans de comunicació, el que expliquem és una persona asseguda en una taula i vinga a omplir formularis.
I vinga a omplir formularis, eh? I vinga a tràmits administratius, que no és que no sigui, en certa manera, una part de la nostra feina, però no ha de ser el gruix. De fet, nosaltres tenim, dintre del col·lectiu, companyes que treballen als serveis socials bàsics, que de manera reiterada, no?, estan ajudant a les persones que tenen bretxa digital, no?, a tramitar prestacions d'altres sistemes perquè són inaccessibles a partir de la pandèmia. Eh? Digues-hi a l'IMSS, digues-hi a altres. I això no vol dir que nosaltres, dintre dels nostres sistemes on atenem a les persones, tampoc no hi hagi traves, que també n'hi ha, vull dir, s'hauria de fer una reflexió de tot. Però hem d'aconseguir que totes aquestes ajudes siguin accessibles i fàcils per la població. Si això s'articula bé, home, nosaltres aplaudim aquestes mesures. És un inici, És un inici. I, a més, identifica on estan els problemes. Però hem d'aconseguir que això sigui fàcil i àgil, perquè hi ha gent que es cansa pel camí, malgrat la gran necessitat que tenen, Perquè no els hi posem fàcil.
Teniu por del que pot passar aquesta tardor i aquest hivern? Dic, bé, jo ara feia referència, per exemple, a aquesta informació que recull avui La Vanguardia, no?, del senyor Hernández de Cos, al capdavant del Banc d'Espanya, dient, escolta, amb els tipus d'interès, el camí que han agafat és el de pujar.
Sí.
Al tanto a Espanya, que depèn de com pugi, fins a un 14% de les famílies potser no poden pagar la hipoteca, o compte famílies que heu de començar a pensar que només pagar les factures energètiques pot ser el 12% dels ingressos que teniu.
Sí, ens preocupa molt perquè, diguem-ne, i ara que no se'm malinterpreti, hi ha una nova modalitat de pobresa, que és el pobre que treballa, per dir-ho d'alguna manera, això sí, m'ho estic inventant.
No, és dir, pobresa laboral, sí.
Sí, la pobresa laboral, això existeix en l'índex aquest que mesura la pobresa a nivell de l'estat europeu. Un dels indicadors és no poder fer front a despeses sobrevingudes en l'entorn familiar. Llavors, no poder fer front a una hipoteca o no poder una cosa tan senzilla com agafar una setmana de vacances és un indicador d'un risc de pobresa elevat. I és el que ens estem trobant. Famílies, diguem-ne, de classe mitja-baixa, que tenen un entorn laboral adequat, menys o menys, no?, però que per l'increment de l'IPC i tot el que està passant, no poden assumir els gastos quotidians. I això també és molt greu, no?, perquè, a més, hem de fer també un enfoc d'abordatge diferent, no?, perquè les necessitats, la vivència, no?, que aquestes famílies poden tenir d'aquesta situació també és molt crua, no? Llavors, és molt preocupant, perquè, a més, jo crec que a nivell de la intervenció dels professionals que han d'acompanyar aquests processos no s'estan reforçant el sistema, per exemple, de serveis socials, no?
El sistema no s'ha preparat pel que pot venir?
No. El sistema de serveis socials no està preparat ni està preparat cap altre sistema.
Però el sistema sap el que pot venir.
El sistema sap el que pot venir. Sí. A més, els professionals que hi treballen ho estem dient. Però no es reforcen les plantilles. I ja no és únicament un tema de que hi hagi més o menys professionals, sinó quin rol atribuïm als professionals que treballen en aquesta relació d'ajuda i quin model de serveis socials per atendre, no?, a les situacions de vulnerabilitat implementem. O sigui, tenim
Però com pot ser que es produeixi aquesta situació, senyora Peña? És a dir, jo crec que, si no recordo malament, la legislatura passada es va aprovar un nou model de serveis socials. És a dir, políticament s'ha abordat quina és la vostra realitat, s'ha estudiat quin era el model, segurament se'n coneixen les mancances i, a més, sabem cap a on ens encaminem econòmicament i socialment. I amb aquests dos elements damunt de la taula, res canvia perquè sigui sostenible?
Es va aprovar el model, però el model no està implementat. S'han començat a fer petits canvis, s'han incorporat les figures dels psicòlegs a l'atenció primària de serveis socials d'una manera progressiva, s'han incorporat altres perfils professionals, s'està reforçant també una mica el rol del treball social, però no s'està fent amb l'agilitat i la rapidesa que la situació requereix. O sigui, nosaltres ara estem amb l'UCI social, per dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem. Llavors necessitem mesures ràpides i intensives per reforçar aquest sistema cap a un model, a més, de caràcter universal. Encara estem, no?, amb el mantra aquest del paternalisme, no?, d'un sistema que no és de caràcter universal, sinó que passa perquè tu acreditis, no?, que tens una situació vulnerable, no? Llavors, clar, hem d'anar cap a un model més basat en el dret i la justícia social. Això és molt filosòfic, però a l'hora d'aplicar-lo és que és així, no?
La burocràcia, llavors, quan vostè no ja se'ns menja la burocràcia, són aquests famosos, dic, perquè és una expressió que jo crec que no hi hem aprofundit gaire, però que els mitjans la fem servir molt habitualment, no? Que és informes de vulnerabilitat, informes de vulnerabilitat. Això és el que se us menja el dia a dia? És a dir, el redactar papers i papers per acreditar que una persona no arriba a final de mes?
Exacte, perquè a més aquest informe de vulnerabilitat és un invent. No? Hi ha informes mèdics, informes socials, informes psicològics. L'informe de vulnerabilitat és com un screening, a part de la qüestió econòmica, no? De que una persona no arribi a un determinat barem establert, té altres, no? Altres indicadors de risc psicosocial que l'impedeix a portar una vida normalitzada, el consum de tòxics, a situacions de maltractament, altres indicadors que pot haver-hi una persona amb uns ingressos molt importants perquè per un problema de salut mental no tingui control sobre aquests ingressos. Això és una vulnerabilitat. ¿Vale? Llavors, aquesta informació de l'informe de vulnerabilitat, que en realitat no deixa de concentrar-se en un tall econòmic, el sistema de serveis socials està assumint l'acreditació d'altres sistemes. Per exemple, l'ingrés mínim vital és una prestació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, de l'àmbit del treball. Doncs l'informe de vulnerabilitat deriva a l'usuari a serveis socials perquè serveis socials faci l'informe de vulnerabilitat. Quan això, si és una qüestió econòmica, només li dones un botó i hi ha un índex, no?, de suficiència. No?
Clar, passa que aquest és un model, entenc, que el que fa és perpetuar, diguem-ne, que els treballadors socials es dediquen a la burocràcia i que, en canvi, llavors, la feina que s'hauria de fer l'han d'acabar assumint les entitats del tercer sector.
Exacte. Es deriven moltes deficiències estructurals, es deriven cap al tercer sector, que fan una feina inconmensurable, vale, i molt bona, però que a vegades es veuen abocats a cobrir aquestes deficiències de coses que hauria de donar resposta al govern, no? D'alguna manera, i els serveis socials, doncs ens veiem abocats a aquesta burocràcia. I a vegades parlem dels nous perfils professionals que venen tant al sistema de serveis socials i a vegades també al sistema de salut, a fer una feina que si els treballadors socials no estiguessin fent burocràcia ja la podem fer nosaltres perquè forma part de les nostres funcions, no? I, home, tot plegat és una mica kafkià, eh? És una mica kafkià.
En quin moment us agafa aquesta tardor-hivern els treballadors socials? Ho dic perquè hem parlat molt de com ho han passat de malament, per exemple, tot el que és el personal sanitari amb aquesta pandèmia, però de la pandèmia també n'hem explicat quines han sigut les conseqüències socials i econòmiques, que això ha sigut un pic de feina per vosaltres, i vosaltres sí que heu acumulat, per entendre'ns, l'anterior crisi econòmica amb la pandèmia i ara les conseqüències d'aquesta guerra ucraïna.
Sí, doncs ens agafa molt cansats. Tenim professionals que estan molt cansats, i no únicament els que treballen en el sistema de salut, per raons òbvies, els que treballen a la banda social també, perquè, a més, el rol que fan és molt desagraït, perquè fan també de frontissa amb l'administració. Som la cara visible d'una administració que no dona les respostes que la ciutadania necessita. Llavors, estem en una posició molt incòmoda i molt, molt esgotats, molt. A més, amb un pes ètic a sobre, no? De que si nosaltres no acompanyem aquestes persones en aquests processos, aquestes persones, bueno, no corren perill de mort, però sí que es queden en una situació de moltíssima vulnerabilitat i molta desprotecció, no? I això té molt impacte en els professionals. Llavors, són professionals que assumint, de fet, assumint amb l'acompanyament a la bretxa digital, o sigui, ens venen persones al que els ajudem a tramitar, com he dit abans, ajudes a través dels sistemes operatius i online, perquè no tenen les eines, i això no hauria de ser la nostra tasca. Podria ser una tasca puntual, però és que últimament és com que ho incorporant a les tasques diàries, no? Vull dir que estem molt cansats i és un mal punt de partida per tota la situació que tenim per endavant,
Heu notat ja un repunt de persones que us venen a veure? Dic perquè nosaltres hem parlat molt de com seria la tardor i de com podia ser l'hivern, però la inflació fa un any que s'està, sí, que s'està desbocant i que els preus han, han pujat com, com han pujat. Vosaltres heu notat ja un repunt, sí, de persones que ve?
Sí, sí, sí. De fet, des de l'estiu passat ja es nota, una major afluència de persones que acudeixen als serveis socials. Ara, disculpareu, no tinc les dates al damunt de la taula, però sí que hi ha un repunt clar i, a més, amb un canvi també de perfil de persones que venen.
En quin sentit?
En el sentit de que abans arribaven persones en situació de pobresa extrema d'una manera com més cronificada, i ara el que arriben són famílies, no?, que per no poder assumir els gastos pues no arriben a final de mes i venen a demanar ajudes.
Aquest perfil de famílies, per exemple, ara estava pensant-hi, compleixen amb els requisits dels informes de vulnerabilitat? Perquè en el seu dia entenc que els informes de vulnerabilitat no es van pensar per aquest perfil, no? Segurament no. Estaven...